Notícies en xarxa.
Bon dia, la una us parla Maria Lara. L'IPC ha caigut fins al 1,7% al setembre a Catalunya, 7 dècimes menys respecte al mes passat, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de la variació interanual més baixa des del març del 2021, quan va començar la crisi de preus per l'esclat de la guerra d'Ucraïna. El descens es deu a la baixada dels combustibles i carburants i productes energètics, així com amb l'increment més moderat del preu dels aliments i de l'electricitat. Pel que fa a l'IPC subjacent, que no té en compte els preus més volàtils, s'ha mantingut en el 2,7%. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat el compromís de l'expresident Lluís Companys en el 84è aniversari del seu afusellament. Des del Fossar de la Pedrera, del cementiri de Montjuïc, Illa ha reivindicat la defensa de Companys de la pau i la democràcia i ha fet una crida a reforçar la diplomàcia i les regles i evitar el món que el món es regeixi per la llei del més fort. En l'acte també hi han participat la resta dels representants institucionals catalans, com ara la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, també l'alcalde, Jaume Collboni, i el president del Parlament, que han defensat tots ells que la repressió encara viu avui dia i han reivindicat també el llegat de l'expresident. I l'Audiència Provincial de València ha condemnat a 10 anys i 5 mesos de presó a l'expresident de la Generalitat Valenciana, exministre de Treball i exdirector de Telefònica, Eduardo Zaplana, en el marc del cas Erial, com a autor dels delictes de blanqueig de capitals, suborn i també falsedat en document mercantil. La sala li posa 17 anys i 10 mesos d'inhabilitació per a ocupació i càrrec públic i haurà de pagar també una multa de 20,6 milions d'euros, en aquest cas pel delicte de blanqueig, i uns altres 4,4 milions d'euros pel delicte de suborn. I el Consell Executiu vol tornar a activar avui la Comissió Interdepartamental per la Sequera. En un moment en què les reserves dels embassaments es troben per sota del 28% de la seva capacitat, amb una caiguda progressiva des de la passada primavera, el govern es torna a posar en guàrdia. Una de les comarques al punt de mira és el Priorat, on de fet el sector agrari dels seus municipis rebran uns 2 milions d'euros de la 70ª anunciats pel govern per fer front a la sequera. A més de la taula interdepartamental, que afecta en aquest cas tot el territori català, el govern aprovarà també la creació d'una comissió de seguiment dels acords per la sequera en aquest punt del Priorat. I aquesta nit s'entrega el Premi Planeta i ja s'han fet públiques les 10 novel·les finalistes. Són les escollides del més d'un miler que s'han presentat al guardó, dotat amb 1 milió d'euros per al guanyador i 200.000 per al text finalista. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Però 2024, això és l'enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 15 d'octubre, enmig del rebombori amb el calendari dels partits internacionals de futbol i la denúncia a la FIFA per part de les lligues i el sindicat de futbolistes, avui torna a jugar la selecció espanyola masculina absoluta en un partit de Nations League contra Sèrbia. Ho farà sense Lamine Yamal, que ja és a Barcelona recuperant-se de la sobrecàrrega muscular, però sí amb 6 catalans més, a més de Lorena Pedri. Avui ho en parlarem, com també ho parlarem d'handbol. Partides aquesta tarda al Palau d'Esports entre Granollers i Montpeller, un equip que l'any passat va jugar quarts de final de Champions masculina. Aquest curs, però, comparteix grup amb el Granollers a la segona competició europea, aquesta European League. Futbol, handbol, bàsquet i més. Tot això avui a l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. A Amb l'Eva Garrido. Eva, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, les 36 lligues europees i el sindicat de futbolistes han denunciat a la FIFA.
El sindicat FIFPro i les principals lligues europees, entre les quals hi ha l'Espanyola, han denunciat la FIFA davant la Comissió Europea per un abús de la seva posició dominant al futbol per establir els calendaris de les competicions internacionals. Els denunciants acusen a la FIFA de no dialogar amb els principals afectats, els jugadors, a l'hora de confeccionar el calendari de partits que cada any s'amplia amb més i més competicions.
Veurem on arriba tot plegat després d'una nova aturada de seleccions. Avui, com dèiem, jugar a la selecció espanyola, un nou partit de Nations League.
El combinat estatal, amb 6 catalans, Cubarsí, Cucurella, Mingueza, Aleix García, Sergio Gómez i el porter David Ralla, a més del blaugrana Pedri, s'enfronta aquest vespre a Sèrbia. A 9:15 ho fa amb l'absència destacada de Lamine Yamal, que ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració de mutu acord amb el cos tècnic amb una sobrecàrrega a l'esquitobidial de la cuixa esquerra.
El Barça està pendent, com dèiem, de Lamine Yamal, per veure si arriba el partit de diumenge que ve contra el Sevilla, que torna a la Lliga, però sembla que recuperarà efectius.
Ja s'entrenen amb el grup Fermín i Gavi, que ho fa des de fa setmanes, però es vol anar amb més cautela perquè porta gairebé un any sense jugar tots dos. A més del fitxatge d'aquest any, l'agarenc Dani Olmo podrien entrar a la convocatòria pel partit contra el Sevilla.
Encara en clau blaugrana, el pintor Miquel Barceló serà l'autor del cartell del 125è aniversari del club, que serà presentat aquesta tarda.
En la presentació del disseny per aquesta efemèride hi seran presents el president blaugrana Joan Laporta i el comissionat del 125è aniversari David Carabent. El pintor, escultor i ceramista mallorquí agafa el relleu d'altres artistes que han fet cartells d'aniversari: Josep Segrelles del 25è aniversari, Sebastián Rey Padilla pel 50è, Joan Miró pel 75è i Antoni Tàpies pel centenari.
Tornant a la part esportiva, l'Espanyol, un altre que ha tornat després d'un llarg període de baixa, és Edu Expósito.
El migcampista nascut a Cubelles ha tornat a la gespa a fer part de l'entrenament amb els seus companys després de 260 dies d'absència des que es va lesionar de gravetat el genoll a finals de gener. Un pas més per tornar a jugar un partit oficial a les ordres de Manolo González, que encara no l'ha pogut dirigir.
L'Espanyol, per cert, que ja coneix, com la resta dels equips catalans, l'horari de la primera ronda de la Copa del Rei.
El primer dels catalans en entrar en acció serà l'Hospitalet de Tercera Federació, que rebrà a la feixa llarga el Saragossa de segona divisió el dimarts 29 d'octubre a les 9 del vespre. El dimecres 30 jugaran la resta d'equips catalans de segona federació, 6:45 l'Europa Albacete, horari pel qual el Club de Gràcia ja ha expressat el seu malestar per la dificultat afegida que comporta omplir el nou Sardenya. A les 7 es jugarà l'Olot Còrdoba i a les 8 el Sant Andreu Mirandés, el Badalona Futur Osca i el Lleida Baracaldo. El Nàstic jugarà a Eivissa també dimecres a les 7. Pel que fa als de primera divisió, el Girona visitarà el camp de l'Extremadura dimecres 30 a les 9 del vespre, mentre que l'Espanyol debutarà la Copa el dijous 31 d'octubre a les 7 de la tarda al camp del Sant Tirso de la Regional Gallega. Mateix dia i mateixa hora que l'històric partit entre la Unió Esportiva Vic de la Lliga Elite i l'Atlètic de Madrid dijous 31 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Hipòlit Planàs de la capital d'Osona.
En bàsquet, el Baxi Manresa juga aquest vespre la segona jornada de la FIBA Champions League.
Els del Bages, que diumenge ja van guanyar amb l'autoritat del Gran Canària, visiten la pista del Dertona italià a partir de 9:15 amb l'objectiu de sumar el segon triomf en dues jornades i situar-se líder en solitari del seu grup.
Recordem que els italians també van guanyar en la primera jornada, per tant, avui s'enfronten pel liderat del grup. I un altre dels catalans de CB, el Jaio Pos Lleida, va anunciar ahir un nou fitxatge.
Es tracta del pivot nascut a Trinitat i Tobago, Johnny Hamilton, de 30 anys i 2 metres i 13 centímetres d'alçada, que arriba procedent del Bursaporc turc. El nou jugador de Lleida té una llarga experiència a Europa, on va arribar-hi la temporada 2019-2020 i és la peça que completa la plantilla entrenada per Gerard Encuentra.
Això sí, Hamilton ha arribat lesionat i encara no ha pogut passar la revisió mèdica. Sembla que s'estarà aproximadament un mes de baixa. En handbol, el Freaking Balomano Granollers juga aquesta tarda a la segona jornada de la Lliga Europea, de l'European League masculina.
El conjunt ballesà rep aquesta tarda 6:45 al Palau d'Esports al Montpellier francès el rival més fort del grup, el Granollers, que ha renovat el patrocini amb Freikin per 3 temporades més. Buscaran competir-hi a un equip que va ser campió d'Europa el 2018 i que l'any passat va arribar als quarts de final de la Champions.
Avui en farem la prèvia i en parlarem també amb el porter del conjunt granollerí, Pau Paniti. En tennis, Paula Badosa ja és a 8ens de final del 8-500 de Ningbo, a la Xina.
La tenista empordanesa es va desfer amb remuntada inclosa de la russa Diana Schneider per 6-4 i un doble 3-6. Demà jugarà aquests vuitens de final contra el local Xiyu Wang.
I últim punt, en vela, la Copa Amèrica, el team neozelandès més a prop del salt, de nou el trofeu de les 100 guinees.
El vigent campió va guanyar ahir la quarta regata i, per tant, posa el 4-0 en el marcador de la final contra l'Ineos Britannia. Recordem, qui arribi a 7 triomfs s'endú el títol. Avui jornada de descans i demà dimecres es reprèn la competició amb dues regates més. Per cert, Joan Vila ha entrat al Saló de la Fama de la Copa Amèrica, el barceloní de 62 anys, actualment a l'equip suís en Anli Red Bull Racing. Es converteix en el primer català i espanyol en entrar en aquest grup selecte. Vila ha participat en 10 edicions de la Copa Amèrica i n'ha guanyat 3, el 2003, el 2007 amb l'Angui i el 2013 amb l'Oracle Team USA.
Dimarts 15 d'octubre, 11 minuts passen ja de la una del migdia, comencem parlant de futbol. Avui juga la selecció espanyola el segon partit d'aquesta aturada, corresponent a la fase de grups de la Nations League, contra Sèrbia. I el nom de les últimes hores és el del jove extrem del Barça, Lamine Yamal, un dels catalans d'aquesta selecció, que va jugar pràcticament tot el partit de contra Dinamarca dissabte, i ja és a Barcelona, després d'acabar aquell duel amb molèsties musculars. De fet, el club va confirmar ahir que li va fer proves i que pateix una sobrecàrrega a l'isquiotibial de la cuixa esquerra. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, explicaba así la cronología de los fets.
Lamine tenía una molestia que nos remitió al terminar el partido y yo hablé con él y le pregunté, ¿cómo estás? Estoy con una molestia, tal. ¿Crees que vas a estar bien el martes? ¿Podrías estar al 100% el martes con dudas? Pues si hay dudas, no hay dudas. Cuando duda, siempre cuidamos al futbolista y así fue. Y se decidió que ante esa duda y que no iba a estar seguro, pues descansara. Lo hemos hecho con otros también, ¿eh? O sea que no es ninguna excepción. Y agradezco el gesto de un futbolista que no se encuentra fino y con su juventud, que sea tan maduro, de decirme, mister, no me encuentro preparado. No tengo ninguna duda, confío ciegamente en él.
I amb l'absència de Lamine, ja són 10 els jugadors que van guanyar la passada Eurocopa que De La Fuente no ha pogut convocar per lesió. Aquests s'hi han d'afegir les baixes de Jeremy Pino i del jugador del Girona, Brian Hill, que havia de substituir un altre valorant lesionat, Ferran Torres. Per tant, la convocatòria per jugar contra Sèrbia compta només dos jugadors del Barça, Pedri i Pau Cubarsí, a més dels catalans Marco Corella, Òscar Mingueza, Aleix García, Sergio Gómez i el porter de l'Arsenal, David Raya, que ahir també va comparèixer en roda de premsa i també va parlar sobre Lamine Yamal.
A ver, yo entiendo las comparaciones por vuestras partes, pero no hay que compararlo con nadie. Es un chaval de 17 años. Sí, sabemos que está tocado por una varita. Es un genio en lo que hace con 17 años, incluso con 16. Cuando llegó, es un jugadorazo. Creo que todo el mundo lo sabe, que lo ve, que tiene algo especial. Y las comparaciones, yo, como he dicho, entiendo que las hagáis, pero yo creo que tendríamos que dejarlas aparte y dejarlo disfrutar del fútbol, que es muy joven y que se asiente poco a poco.
Aquest vespre, 3:15, aquest Espanya-Sèrbia, que li pot servir al combinat estatal per classificar-se per als quarts de final de la Nations League. A tot això ho dèiem als titulars. Les lligues europees de futbol i el sindicat de futbolistes, FIFPro, han denunciat la FIFA davant de la Comissió Europea per un abús de la seva posició dominant al futbol comunitari per establir els calendaris de les competicions internacionals. Escoltem el representant de la Lliga Espanyola en aquesta compareixença d'ahir a Brussel·les, el seu president, Javier Tebas.
Quan no tiene reconocida esa posición de monopolio, es importante que no cometas constantemente abusos de posición dominante, ¿no? Porque puede perder esa condición de monopolio. En nuestra opinión, y por eso hoy hemos presentado una denuncia a la Comisión Europea, en el tema del calendario se está ejerciendo un abuso de posición dominante.
Els denunciants acusen la FIFA de no dialogar amb els principals afectats, els jugadors, a l'hora de confeccionar el calendari de partits, que cada any s'amplia, com dèiem, amb més i més competicions. Encara en futbol, aprofitem com cada dimarts per repassar l'actualitat d'alguns dels equips catalans de primera, segona i tercera federació. Amb més calma, després del cap de setmana, a la primera federació masculina, el Nàstic, ho explicàvem ahir, va caure de manera contundent diumenge a Galícia al camp de l'Arenteiro per 4-0 i ja pensa en pair aquesta derrota i aprendre dels errors per mirar endavant. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
Derrota per 4-0 en un partit on els tarragonins no van competir per primer cop aquesta temporada es van quedar sense marcar cap gol. La derrota al camp de l'Arenteiro ha fet que l'equip hagi caigut de places de play-off i vegi com ara mateix el líder de la categoria, la Cultural Leonesa, és ja a 10 punts. Un dels grans problemes de l'equip és que han queixat molts gols en aquestes 8 primeres jornades de Lliga. Un equip que la temporada passada en les mateixes jornades havia mantingut 6 porteries a 0 i en els altres dos partits havien queixat només 3 gols. Una mitjana de 0,3 gols per partit. Enguany només ha aconseguit mantenir 2 porteries a 0 en 8 jornades i han queixat 11 gols, una mitjana de 1,3 gols per partit. El capità del Nàstic, Joan Oriol, no amaga que han de millorar aquest concepte per tornar a ser competitius.
Està clar que hem de tancar la porteria, no? I això és una assignatura pendent, som nosaltres i ho hem d'aconseguir, no? Perquè al final és molt important tancar la porteria perquè al final sempre alguna ocasió tens, no? I llavors és una assignatura pendent, una responsabilitat també, que jo formo part de la defensa, de que ens hem de ficar les piles i començar a tancar porteria zero.
Avui la plantilla del Nàstic descansa i serà demà quan tornarà als entrenaments per començar a preparar ja el proper compromís de Lliga. Serà diumenge al nou estadi Costa Daurada davant el filial d'Osasuna.
Gràcies, Jordi. Recordem que el Nàstic ja coneix quan disputarà aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei. Jugarà el dimecres 30 d'octubre al camp de l'Ibiza i Lles Pitiuses a les 7 de la tarda. Pel que fa a la resta de catalans que juguen aquesta ronda de Copa, el primer en fer-ho serà l'Hospitalet de Tercera Federació, que rebrà el Saragossa de Segona Divisió el dimarts 29 d'octubre a les 9 de la nit. El mateix dimecres 30 jugaran la resta d'equips catalans de Segona Federació. A 6:45 l'Europa Albacete, horari pel qual el Club de Gràcia ha expressat el seu malestar per la dificultat afegida que comporta omplir el Nou Serenyà a aquella hora, entre setmana. A les 7 jugarà l'Olot Còrdoba, a les 8 el Sant Andreu Mirandès, a la Badalona Futur Osca i el Lleida Baracaldo. I pel que fa als de Primera Divisió, el Girona visitarà el camp de l'Extremadura de Tercera Federació dimecres 30 a les 9 del vespre, mentre que l'Espanyol debutarà la Copa el dijous 31 d'octubre a les 7 de la tarda contra el Sant Tirso de la Regional Gallega en un partit que jugarà finalment a Riazor, a la Corunya. Mateix dia i mateixa hora, acá l'històric partit entre la Unió Esportiva Vic de la Lliga Elite i l'Atlètic de Madrid dijous 31 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Hipòlit Planàs de la capital d'Osona. Un d'aquests equips que jugarà Copa del Rei és el Terrassa de Segona Federació, que encadena ara 2 victòries consecutives a la Lliga per situar-se a mitja taula. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
El projecte de Xus Trujillo agafa aire després de que el conjunt agarenc ha sumat 7 dels últims 9 punts en joc. La victòria al camp del València deixa clar que alguna cosa ha canviat, i és que els jugadors que van sortir des de la banqueta i també el fet de que el Terrassa doncs anés perdent per 1-0 va esperonar els homes de Xus Trujillo fins a aconseguir aquesta remuntada amb Gil Muntadas i Diego com a líders d'aquest inici de remuntada. Un Xus Trujillo que analitzava tot aquest temps abans d'aquest 7 de 9 on el Terrassa havia patit resultats negatius i havia ocupat zona de descens.
Yo creo que arrancamos bien. Empate contra el Chilicitano y jugando muy bien, terminando su campo y remontando. También remontamos en Mallorca. Creo que ese partido contra el Europa, en el que somos muy, muy superiores, generamos muchísimas ocasiones y perdemos en casa, creo que eso nos desestabilizó, nos hizo tener dudas, y las dudas y el ruido son los que matan a los equipos, ¿no? A todos los equipos, ¿eh? Si hay dudas arriba, llegan abajo, y si hay dudas en el campo, los equipos mueren. Entonces, esas dudas nos hizo sufrir esta pequeña travesía por el desierto, pero bueno, el equipo se ha estabilizado, el equipo ha creído, el equipo ha seguido trabajando en silencio, y bueno, aquí están los resultados, ¿no?
El proper diumenge a partir de les 5 de la tarda davant el Torrent, l'equip agarenca busca la tercera victòria consecutiva.
Gràcies, Miqui. Ja tenim millor gol de la jornada del futbol català. El més votat ha estat el de Sergi Serrano, de la Unió Esportiva Sant Andreu, per obrir el marcador en el partit de diumenge contra el Sabadell, que ha obtingut el 47% dels vots gairebé, imposant-se a la gran rematada d'Esperó de l'Eloi Gila del Manresa, de Tercera Federació Masculina, el cacau de Natàlia Fernández de l'Europa de la Segona Federació Femenina, i a la cavalcada de Faruc de l'Atlètic Sant Just de la Lliga Elite. Ja sabeu que podeu recuperar els gols i l'enquesta al nostre compte d'X a Twitter @esportsenxarxa. I a partir d'aquesta mateixa setmana també tenim millor gol de la jornada a l'hoquei Lliga Masculina. El gol més votat en aquesta primera jornada ha estat el de Marc Roucé de l'Igualada amb el 53% dels vots, per sobre del de Miquel Serret de l'Alpicat, Joan Pujalte del Sant Just i David Gelmà del Caldes. I com en el cas del futbol, podeu recuperar els gols, com sempre, cada dilluns al nostre compte @esportsenxarxa. En handbol, el Granollers rep avui al Palau d'Esports a tot un campió d'Europa com és el Montpellier, el rival més atractiu de la fase de grups de la European League. Després d'encadenar 5 victòries consecutives, 4 en Asobal i la setmana passada a Polònia en la primera jornada d'aquesta competició europea, els vallesans buscaran avui allargar la dinàmica davant de la seva afició. Aquí a l'Enjoc n'hem parlat amb el porter del Granollers, Pau Paniti, que explicava que l'objectiu és donar una alegria a l'afició perquè se senti orgullosa del seu equip.
No hem tingut gràcies per poder trobar-lo ja que vam tornar diumenge a la Noronyo, però tenim moltíssimes ganes d'omplir el Palau, de fer gaudir als espectadors. I ja per nosaltres també és un repte poder jugar contra aquest equip i poder plantar cara individualment com a porter, doncs intentar aprofitar els minuts que tingui i a veure si vaig algunes altres paradetes.
La prèvia d'aquest Granollers-Montpellier des de Ràdio Granollers, en Raúl Moya.
El Fray Quimbalomano Granollers rep a partir de 3:15 de la tarda el rival més complicat d'aquesta fase de grups de l'EHF European League, el Montpellier. Els francesos van passar per damunt del Silkeborg i volen mantenir l'etiqueta de favorit pel títol. Ens ho detalla tot plegat Antonio Rama, entrenador del Fray Quimbalomano Granollers.
Sobretot amb molta il·lusió per la magnitud del rival, perquè és un equip que respira competició europea, ha sigut un dels últims campions de Champions, perquè hi ha jugadors de moltíssim nivell i perquè nosaltres doncs, tenim moltes ganes de fer-ho bé. Tenim ganes de que la gent vingui, de que s'engresqui i ens acompanyi en aquest partit tan important per nosaltres. I bé, en un moment de forma doncs, que al final doncs, crec que hem d'aprofitar i tant de bo pugui ser una sorpresa la nostra victòria.
Així doncs, l'afició granollerina tindrà el plaer de veure el campió de la Champions d'handbol de l'any 2018 a casa seva. I els jugadors del Freiking podran mesurar-se a un equip del més alt nivell. Tot i això, els vallesans encaren el partit amb la màxima esperança de donar la sorpresa i sumar el que serien 2 punts vitals com a local.
I abans d'acabar parlarem de bàsquet. També avui el Baxi Manresa disputa a Itàlia la segona jornada de la fase de grups de la FIBA Champions League masculina, la tercera competició continental. Després de guanyar de manera contundent la setmana passada el Nou Congost contra el Benfica, la primera jornada en aquest grup G, l'equip de Diego Campo visita avui la pista del rival a priori més complicat del grup, el Dertona italià, que encara no pot jugar al seu pavelló que està en obres. La prèvia des de Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
Els manresans volen guanyar el primer partit oficial com a visitants. L'equip encara a la segona jornada de competició europea després de derrotar clarament el Benfica en la primera, 92-64. Serà un partit especial per 2 jugadors de l'actual plantilla del Baxi, Retino Basohan i Cameron Han. Tots 2 han jugat les 2 últimes temporades a l'equip italià. En la prèvia, el tècnic assistent dels manresans, Carlos Flores, explicava que l'equip arriba amb una moral molt alta.
Jo crec que l'última victòria ens ha donat molta energia i crec que això és imprescindible per poder anar a jugar contra un molt bon rival d'aquesta Champions i hem d'intentar aprofitar aquest moment, no? L'energia amb la que juguem a casa doncs és important a l'hora d'aconseguir aquestes victòries i hem d'intentar pues, emportar aquesta manera de jugar també fora de casa, que sempre és molt més complicat.
Per aquest partit, Diego Campo no podrà comptar amb les baixes ja conegudes de Bodian Massa i Alec Reyes, un partit que arrencarà a 8:45 del vespre.
Gràcies, Pol. A 8:45 aquest d'Ertona Manresa. Tot això, un altre dels catalans d'ACB, el Jaiopos Lleida, va anunciar ahir a la tarda un nou fitxatge del pivot de Trinitat i Tobago, Johnny Hamilton, que, això sí, arriba lesionat. UA Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
Aquest dilluns el Jaiopos Lleida oficialitzava l'arribada del jugador interior Johnny Hamilton per reforçar la pintura lleidatana, un jugador que pateix una fractura en el quart metacarpià del canell dret i podria estar diverses setmanes de baix. Una lesió que el Jaiopos Lleida sabia abans d'incorporar a Hamilton, tal com ens ha explicat a UA Ulla de Ràdio el director esportiu del club, Joaquín Prado.
En el caso de Johnny Hamilton, conocíamos que perfectamente que sufría esta lesión. Tenemos un estudio radiológico de finales del mes pasado, de hace en torno a 20 días. Uh-huh. Y bueno, somos perfectos conocedores y aún así hemos estado todos de acuerdo en la comisión deportiva en realizar la operación porque creemos que es un jugador que merece realizar este esfuerzo, independientemente de que ahora pues pueda tardar un poquito más de tiempo en debutar con el equipo.
Tot i que la voluntat de l'àrea esportiva és esperar que Hamilton es recuperi de la seva lesió i que pugui passar la revisió mèdica, el Jaio Posleda no esperarà més del compte el jugador de Trinitat i Tobago. Així ho explicava Prado.
Sí, yo creo que tenemos que ponerle en manos de nuestros doctores y que nuestros doctores nos digan, ¿no? Evidentemente va a realizarse, como te digo, una revisión médica exhaustiva y vamos a ver un poco la idea que nos trasladan los médicos. El contrato, lógicamente, entra en vigor desde que la revisión médica se pasa, como todos los jugadores que contratamos, si los doctores consideran que no pasa la revisión médica y que no está en condiciones de ayudar al equipo, pues el contrato no entrará en vigor, ¿no? Lógicamente.
El jugador que no ocuparia plaça d'extracomunitari, ja que té el passaport Cotonou, està en disposició de viatjar a Lleida pel que fa a la seva voluntat des de ja, segons ha dit Prado, però afegeix que falten temes de documentació laboral i de visat que cal solucionar. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. Saying, oh, 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 can't you taste the feeling? Saying, oh, 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 we all together singing. Look how far we come.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Such a hard time to brighten the day. I turned round to look for the snowman. To my surprise, he melted away.
Bon dia i bon dimarts, 15 d'octubre de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 15 d'octubre, el Granollers es mesura aquesta tarda al Palau d'Esports a tot un campió d'Europa de fa 6 anys, al Montpellier. El conjunt francès és el rival a batre aquest any a la European League, la segona competició continental, i ha quedat enquadrat al mateix grup que el conjunt granollerí, que arriba en gran dinàmica. Després de 5 victòries consecutives, 4 a la Lliga Sobal i una en aquesta European League, amb tota la il·lusió per competir-li a un equip que el curs passat va arribar als quarts de la Champions, quedant-se a les portes de la Final Four de Colònia. En parlem amb el porter Pau Paniti, jugador de la casa que viurà, com sempre, un partit especial. En vol, però també futbol, bàsquet i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb l'Eva Garrido. Eva, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, les 36 lligues europees i el sindicat de futbolistes han denunciat a la FIFA.
El sindicat FIFPro i les principals lligues europees, entre les quals hi ha l'Espanyol, han denunciat la FIFA davant la Comissió Europea per un abús de la seva posició dominant al futbol per establir els calendaris de les competicions internacionals. Els denunciants acusen a la FIFA de no dialogar amb els principals afectats, els jugadors, a l'hora de confeccionar el calendari de partits que cada any s'amplia amb més i més competicions.
Veurem tot arribar on arriba tot plegat després d'una nova aturada de seleccions, en aquest cas, i després de diverses insinuacions de diversos jugadors de possibles vagues. Sembla que amb aquest fet històric d'aquesta denúncia podria arribar-hi també a un nou diàleg. Avui, com dèiem, hi ha encara aturada de seleccions, avui juga la selecció espanyola amb un nou partit de Nations League.
El combinat estatal amb 6 catalans, Cubarsí, Cucurella, Minguez, Aleix García, Sergio Gómez i el porter David Raya. A més del Blaugrana, Pedri s'enfronta aquest vespre a Sèrbia, 9:15, fa amb l'absència destacada de Lamine Yamal, que ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració de mutu acord amb el cos tècnic amb una sobrecàrrega a l'isquiotibial de la cuixa esquerra.
El Barça, que està pendent de Lamine Yamal, protagonista absolut de la roda de premsa prèvia d'ahir amb Luis de la Fuente, per veure si arriba al partit de diumenge contra el Sevilla, però sembla que el Barça recuperarà efectius.
Ja s'entrenen amb el grup Fermín i Gavi, que ho fa des de fa setmanes, però es vol anar amb més cautela perquè porta gairebé un any sense jugar. Tots dos, a més del fitxatge d'aquest any, l'agarenc Dani Olmo, podrien entrar a la convocatòria pel partit contra el Sevilla.
Encara en clau, blaugrana, el pintor Miquel Barceló serà l'autor del cartell del 125è aniversari del club, que es presentarà aquesta tarda.
En la presentació del disseny per aquesta efemèride hi seran presents el president blaugrana Joan Laporta i el comissionat del 125è aniversari David Carabent. El pintor, escultor i ceramista mallorquí agafa el relleu d'altres artistes que han fet cartells d'aniversaris. Josep Segrelles del 25è aniversari, Sebastián Rey Padilla pel 50è, Joan Miró pel 75è i Antoni Tàpies pel centenari.
Tornant a la part esportiva, a l'Espanyol, un altre que ha tornat després d'un llarg període de baixa és Edu Expósito.
El migcampista nascut a Cubelles ha tornat a la gespa a fer part de l'entrenament amb els seus companys després de 260 dies d'absència des que es va lesionar de gravetat al genoll a finals de gener. Un pas més per tornar a jugar un partit oficial a les ordres de Manolo González, que encara no l'ha pogut dirigir.
Recordem que Edu Expósito es va lesionar encara amb Luis Miguel Ramis a la banqueta. L'Espanyol, per cert, que ja coneix, com la resta dels equips catalans, l'horari de la primera ronda de la Copa del Rei.
El primer dels catalans en entrar en acció serà l'Hospitalet de Tercera Federació, que rebrà a la feixa llarga el Saragossa, de segona divisió, el dimarts 29 d'octubre a les 9 del vespre. El dimecres 30 jugaran la resta d'equips catalans de segona federació. A 7:15 l'Europa Albacete, horari pel qual el Club de Gràcia ja ha expressat el seu malestar per la dificultat afegida que comporta omplir el nou Sardenya. A 7:00 es jugarà l'Olot Córdoba i a 8:00 el Sant Andreu Mirandés, el Badalona Futur i Osca i el Lleida Baracaldo. El Nàstic jugarà a Eivissa també dimecres a les 7. Pel que fa als de primera divisió, el Girona visitarà el camp de l'Extremadura dimecres 30 a les 9 del vespre, mentre que l'Espanyol debutarà la Copa el dijous 31 d'octubre a les 7 de la tarda al camp del Sant Tirso de la Regional Gallega. Mateix dia i mateix hora per l'històric partit entre l'Unió Esportiva Vic de la Lliga Elite i l'Atlètic de Madrid, dijous 31 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Hipòlit Planàs de la capital d'Osona.
Ja tenim horaris, per tant, d'aquesta Copa del Rei, aquesta primera ronda històrica, com dèiem, per al Vic. 47 anys després jugarà Copa del Rei i ho farà ni més ni menys contra un equip de Champions, l'Atlètic de Madrid. En bàsquet, el Baxi Manresa juga aquest vespre la segona jornada de la FIBA Champions League.
Els del Bages, que diumenge van guanyar amb autoritat el Gran Canària, visiten la pista del Dertona Italià a partir de 8:45 amb l'objectiu de sumar el segon triomf en dues jornades i situar-se líder en solitari del seu grup.
I un altre dels catalans de la Lliga ACB, el Jaió Post Lleida, va anunciar ahir un nou fitxatge.
Es tracta del pivot nascut a Trinitat i Tobago, Johnny Hamilton, de 30 anys i 2 metres i 13 centímetres d'alçada, que arriba procedent del Bursaspor turc. El nou jugador del Lleida té una llarga experiència a Europa, on va arribar-hi la temporada 2019-2020 i és la peça que completa la plantilla entrenada per Gerard Encuentra.
Això sí, sembla que ha arribat lesionat amb un trencament al dit de la mà i veurem si en principi estarà un mes de baixa, encara no ha pogut passar la revisió mèdica. En handbol, el Freaking Granollers, ho dèiem ara, juga aquesta tarda la segona jornada de la Lliga Europea masculina.
El conjunt bellesà rep aquesta tarda a 6:45 al Palau d'Esports el Montpellier francès, el rival més fort del grup, el Granollers, que ha renovat el patrocini amb Freaking per 3 temporades més. Buscaran competir-hi a un equip que va ser un campió d'Europa el 2018 i que l'any passat va arribar als quarts de final de la Champions.
Avui en farem la prèvia amb el porter del conjunt granollerí, Pau Paniti. En tennis, Paula Badosa ja és a 8ens de final del 8-500 de Ningbo, a la Xina.
La tenista empordanesa es va desfer amb una remuntada inclosa de la russa Diana Schneider per 6-4 i un doble 3-6. Demà jugaran aquests 8ens de final contra la local Xiu Wang.
I un últim punt, en vela, la Copa Amèrica, el Team New Zealand és més a prop d'alçar de nou el trofeu de les 100 guinees.
El vigent campió va guanyar ahir la quarta regata i, per tant, posa el 4-0 en el marcador de la final contra l'Ineos Britannia. Recordem que qui arribi a 7 triomfs s'endú el títol. Avui jornada de descans i demà dimecres es reprèn la competició amb dues regates més. Per cert, Joan Vila ha entrat al Saló de la Fama de la Copa Amèrica, el barceloní de 62 anys, actualment a l'equip suïssa, el guí del Red Bull Racing, es converteix en el primer català i espanyol en entrar en aquest grup selecte. Vila ha participat en 10 edicions de la Copa Amèrica i n'ha guanyat 3, el 2003 i el 2007 amb l'Angui i el 2013 amb l'Oracle Team USA. Ladies and gentlemen, let's go!
Dimarts 15 d'octubre, 8 minuts passant ja de 2:45. Comencem parlant de futbol. Avui juga la selecció espanyola el segon partit d'aquesta aturada, corresponent a la fase de grups de la Nations League, contra Sèrbia. I el nom de les últimes hores és el del jove extrem del Barça, Lamine Yamal, un dels catalans d'aquesta selecció, que va jugar pràcticament tot el partit de dissabte passat contra Dinamarca i ja és a Barcelona després d'acabar aquell duel amb molèsties musculars. De fet, el club va confirmar ahir que li van fer proves i que pateix una sobrecàrrega a l'isquiotibial de la cuixa esquerra. Per tant, no hi ha lesió. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente va explicar la cronologia dels fets ahir a la prèvia d'aquest partit. El matronil li va comunicar que tenia molèsties i, amb dubtes, des del cos tècnic es va decidir que tornés a casa per descansar. Això sí, de la Fuente es va voler defensar de les crítiques.
Defenderle, por supuesto, pero quien le tiene que defender son los árbitros, aplicando el reglamento, punto. Como comprenderemos, el rival pues utilizará todas las armas, esto es tan antiguo como la vida, todas las armas para intentar parar a futbolistas tan buenos como son Lamin o como ha pasado en la historia del fútbol con todos los futbolistas grandísimos. Pero el fútbol es fútbol dentro del reglamento y el reglamento hay que exigirlo que se cumpla y el árbitro está para impartir ese, cumplir ese reglamento, pero lo demás A mí me vais a hacer tan responsable de que le peguen patadas a Lamín. Bueno, me faltaría más.
De la Fuente, que va comparar ahir a Lamín Yamal amb jugadors com Messi, Maradona, Pelé o Cruyff. Amb l'absència de Lamín, que encara té 17 anys, recordem, ja són 10 els jugadors que van guanyar la passada Eurocopa, que De la Fuente no ha pogut convocar per lesió en aquesta aturada. Aquest s'hi han d'afegir les baixes de Jeremy Pino, del jugador del Villarreal, i el jugador del Girona, Brian Hill, que havia de substituir un altre valorant lesionat, com és Ferran Torres. Per tant, la convocatòria per jugar contra Sèrbia compta amb només dos jugadors del Barça, Pedri i Cubarsí, a més dels catalans Marco Corella, Òscar Mingueza, Aleix García, Sergio Gómez i el porter de l'Arsenal, David Raya. Aquest és per 3:15, aquest Espanya-Sèrbia, que li pot servir al combinat estatal per classificar-se ja als quarts de final d'aquesta Nations League. I en clau Barça, que aquest mateix matí l'excandidat a la presidència Víctor Font ha donat la seva versió a pocs dies a l'assemblea de compromissaris que ha d'aprovar els comptes del club sobre la situació econòmica de l'entitat. Font ha posat l'accent en la professionalització del club i demana aglutinar els diversos moviments opositors a l'actual junta. L'excandidat ha estat molt crític amb l'opacitat que, segons ell, practica la junta directiva actual.
Jo crec que evidència basada en fets de pèssima gestió, que segurament aquesta pèssima incapacitat de gestió porta a la manca de transparència i a demostrar-nos que seguim allà mateix on érem amb Bartomeu. És que compte, perquè l'herència de Laporta, en riu-te'n de l'herència de Bartomeu, compta amb l'herència de Laporta.
Font, que també ha estat molt crític amb el balanç econòmic que el club presentarà a l'assemblea de dissabte.
O canviem aquesta manera de gestionar el club o no ens en sortirem. Hem de ser capaços de generar beneficis, perquè així tindrem fair play, perquè així podrem anar a fitxar Haaland. No venguem més fum, que ja n'hem venut molt. A Haaland el podrem anar a fitxar si fem els deures. I en termes molt tàctics i molt de curt termini, si jo fos compromissari, claríssimament votaria no el dissabte. Cal votar no, perquè el mínim que hem d'exigir als socis i sòcies del Barça és que els comptes reflecteixin la realitat. I perquè volem treballar des d'allà mateix perquè no passi el que està passant, que és que l'herència de Laporta sigui pitjor que la de Bartomeu.
En aquesta compareixença, que s'ha allargat més d'una hora d'aquest matí, Víctor Font també ha assegurat que es veu coherent la possibilitat de tirar endavant una moció de confiança al president Joan Laporta. Encara en futbol, aprofitem com cada dimarts per repassar l'actualitat d'alguns dels equips catalans de primera, segona i tercera federació amb més calma després del cap de setmana. A la segona federació masculina, Lleida no acaba d'aixecar cap i ara mateix ocupa la posició de play-out després de caure diumenge a casa al Camp d'Esports 0-2 contra l'Alzira. U a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
L'inici de temporada per part del Lleida Club de Futbol no està sent el que molts dels seus aficionats probablement esperaven. El Lleida s'ha quedat estancat en les últimes setmanes i enllaça 3 jornades sense guanyar amb 2 derrotes i un empat. Les relliscades han estat al Camp d'Esports contra el Sabadell i aquest passat diumenge contra l'Alzira. Una plantilla a la blava que dona la sensació de no haver-se alliberat encara aquesta temporada pel que fa a pressió, gaudi i tensió. Preguntat per aquest fet, el defensa del Lleida, Miguel Operé, en responia això.
Tenemos que ser autoexigentes, ¿no? De querer pues aprender, de mejorar para el siguiente partido sumar. Y autopresión. Estamos en un club como el Lleida, que está claro que tiene pues una afición detrás, tiene un estatus y no creo que sea una presión mala, es una presión de que tenemos que defender la camiseta como se merece.
Opinió força semblant a la del jove Diego Iglesias, qui sí que considera que l'equip ha d'evitar caure en el parany d'una pressió extra i necessària, tot i que vau al vestidor madur mentalment.
Puede ser que igual el equipo esté un poco vivido por eso, por esa presión de querer ganar, de llevar los tres puntos, de hacer un buen partido en casa. Pero bueno, yo creo que al final, conforme empieza el partido, se te va pasando esa presión, empieza a jugar como sabe y hacer lo que puede.
El Lleida, per cert, ja sap quan jugarà la primera eliminatòria de la Copa del Rei 24-25. Serà contra el Baracaldo al Camp d'Esports el dimecres 30 d'octubre a les 8 del vespre.
Gràcies, Sergi. Recordem que el Lleida, com sentíem, ja coneix els que quan disputarà aquesta eliminatòria de la Copa del Rei, com sentíem, dimecres 30 d'octubre a les 8 contra un equip de categoria superior, el Baracaldo. Repassem també contra qui jugaran i quan els altres equips catalans que disputen aquesta primera ronda de Copa del Rei. Recordem que el Barça encara està exempt perquè juga la Supercopa. També el dimecres 30 d'octubre jugarà el Nàstic al camp de l'Ibis i Espitiusas, així com la resta d'equips catalans de segona federació. A 6:45 de la tarda, l'Europa Albacete, horari pel qual el club de Gràcia Valencia ja ha expressat el seu malestar per la dificultat afegida que comporta omplir aquella hora el Nou Sardenya. A les 7 jugarà l'Olot Còrdoba i a les 8 el Sant Andreu Mirandés i el Badalona Futur Osca. El primer en jugar serà l'Hospitalet, de tercera federació, que rebrà el Saragossa de segona divisió també el dimarts 29 d'octubre a les 9 de la nit. I pel que fa als catalans de primera divisió, el Girona visitarà el camp de l'Extremadura de tercera federació dimecres 30 a les 9 del vespre, mentre que l'Espanyol debutarà a la Copa el dijous 31 d'octubre a les 7 de la tarda al camp del Sant Tirso de la regional gallega. Ho farà, per cert, a Riazor, a la Corunya. Mateix dia, mateixa hora, que l'històric partit entre l'Unió Esportiva Vic de la Lliga Elite i l'Atlètic de Madrid, dijous 31 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Hipòlit Planàs de la capital d'Osona. I a la tercera federació, ho explicàvem ahir, el Manresa continua líder en solitari al grup 5, després d'haver sumat 14 punts de 18 possibles, 3 més que els seus perseguidors, Reus Reis i Prat. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
La darrera victòria al camp del Sant Cristóbal ha reforçat encara més la moral del conjunt que entrena Miquel Azparren. L'equip té la sort de cara i tots els jugadors endollats, especialment Eloi Gila, que ha marcat 3 gols en els darrers 3 partits. De fet, va donar la victòria a Can Anglada amb un gol d'Esperó, que ha estat un dels més destacats de la jornada. Azparren destaca sobretot la fortalesa mental que està mostrant el seu equip.
Pero insisto, para mí creo que podían haberse adelantado el rival. Creo que nosotros hemos persistido, estamos en un nivel con mucha solidez mental, más allá de estructura o de disputas, y creo que podíamos haber marcado el segundo y al final, pues mira, los resultados hay que aceptarlos por el acierto muchas veces más que por los merecimientos.
En les últimes hores, per cert, el club ha anunciat canvi d'horari pel partit del cap de setmana. En comptes de jugar en horari habitual els diumenges, a les 12 del migdia, quan és com a local, ho farà finalment dissabte a les 5 de la tarda contra el Sabadell B.
Gràcies, Pol, i ja tenim millor gol de la jornada al futbol català. El més votat ha estat el de Sergi Serrano, de la Unió Esportiva Sant Andreu, per obrir el marcador en el partidàs de diumenge contra el Sabadell, que ha obtingut el 47% dels vots, imposant-se a la gran rematada d'Espero de Eloi Gila, del Manresa, precisament, de tercera federació masculina, el cacau de Natàlia Fernández, de l'Europa, de la segona federació femenina, i la cavalcada de Faruc, de l'Atlètic Sant Just, de la Lliga Elite. Podeu recuperar els gols, com sempre, ja ho sabeu, a l'enquesta, i a l'enquesta també, al nostre compte Twix, a Twitter, @esportsenxarxa. I a partir d'aquesta mateixa setmana també ja tenim millor gol de la jornada a l'hoquei Lliga masculina. El gol més votat en aquesta primera jornada ha estat el de Marc Rouser, de l'Igualada, amb el 53% dels vots, per sobre del de Miquel Serret, de l'Alpicat, Joan Pujalte, del Sant Just, i David Gelmà, del Caldes. Com en el cas del futbol, podeu recuperar els gols, com sempre, al nostre compte, dix@esportsenxarxa. En handbol, el Granollers rep avui al Palau d'Esports a tot un campió d'Europa com és el Montpellier, el rival més atractiu de la fase de grups de la European League. Després d'encadenar 5 victòries consecutives, 4 en Asobal i la setmana passada a Polònia en la primera jornada de competició europea, els vallesans buscaran avui allargar la dinàmica davant de la seva afició. Per parlar-ne tenim al telèfon el porter del Granollers, Pau Paniti. Pau, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Veniu, com deia, de 5 victòries consecutives, última dissabte en una pista complicada com és la del Logronyo. Sembla que arribeu bé a la cita.
La idea és que venim amb moltes ganes ja, que l'any passat ens vam veure aquesta competició tan bonica, i en què tenim el plaer de viure-la, ja ens va passar dimarts passat a Polònia que vam guanyar, i a l'Oronyo hem acabat d'anar l'altre cop la victòria, dues fora de casa en una setmana, i avui ho rebem amb moltes ganes i amb molta il·lusió de donar el màxim de nosaltres.
Personalment, tota la vida pràcticament a Granollers, ara ja el primer equip, entenc que aquest tipus de partits encara són més especials per jugadors com tu.
Sí, la veritat és que des de petit ja somies amb arribar al primer equip i ja és tot un plaer poder competir contra aquests equips com un Montpellier amb tan bons jugadors de l'elit de l'handbol. I sí, moltíssimes ganes d'intentar aconseguir minuts i aprofitar-los.
Aquest Montpellier campió d'Europa el 2018, no fa tant. L'any passat va arribar a quarts de final de la Champions, quedant-se a les portes a la Final Four. Com plantegeu el partit i quin tipus de partit esperes, tant com a equip com també des de la porteria, en el teu cas particular?
Sí, com a equip no hem tingut gràcies per poder provar-lo, ja que vam tornar diumenge de l'Oronyo, però tenim moltíssimes ganes d'omplir el palau, de fer gaudir als espectadors. I ja per nosaltres també és un repte poder jugar contra aquest equip i poder plantar cara i, qui sap, i individualment com a porter doncs intentar aprofitar els minuts que tingui i a veure si vaig alguna altres paradetes.
I us trobeu amb un company de a la selecció espanyola, també les catalanes inferiors, campiona d'Europa del sub-20 de la sub-20 com el Jorge Sicusa. En aquest cas no vas tirar de blaugrana, això sí.
Sí, ens fa, bueno, tots quatre que som de Granollers, el Víctor, el Ferran, el Pablo i a mi, ens fa il·lusió tornar a veure'l i ja havíem jugat contra ell com a blaugrana, però ara ens trobem aquesta situació que juga amb l'equip francès i moltes ganes de veure'l, de parlar i de parlar-li alguna de les pilotes també.
Aquest Montpellier que arriba com un dels grans favorits a aquesta competició, no sé si el fet de no tenir tant a perdre vosaltres en aquest enfrontament també us pot anar bé per mirar de sumar, de donar la sorpresa, segurament.
Sí, com he dit abans, nosaltres anem a donar el màxim, que sabem que podem guanyar, tenim un molt bon equip, ells també ho són, però això, donarem el màxim. El nostre objectiu principal és donar per veure els aficionats, que vegin que podem competir aquests partits i que cada vegada vingui més gent al Palau.
En parlaves ara, el factor Palau d'Esports, l'afició també ha de jugar un paper important en aquestes cites.
Sí, cada vegada més es nota la presència al Palau, tant de l'Infern, que sempre ajuda i acull més gent a la nostra pista, i sempre que juguem a casa és una festa i quasi mai perdem, així que a veure si podem fer la sorpresa i emportar-nos els dos punts a casa.
Aquesta temporada veniu, com dèiem, de guanyar a Polònia, el Montpellier va guanyar de 14 al Silkeborg suec, encara queda i sé que em diràs que s'ha d'anar pas a pas, però l'objectiu mínim en aquesta competició és main round o és passar les eliminatòries?
De moment és la main round, però bueno, si arribem a una Final Four com fa dos anys, millor que millor, però sí, ara mateix tenim la mirada posada en això, en arribar a la main round i en guanyar, ja no només arribar, sinó en guanyar el màxim de partits possibles o treure els màxims fons.
I vaig acabar, ja que ens agrada molt les periodistes preguntar per objectius, també et pregunto per la Lliga a Sobal, després de perdre la Cuenca en el primer partit, ara encadeneu, com dèiem, quatre victòries consecutives, l'aspiració també suposo que és lluitar per la segona plaça.
Sí, com cada any, ja sabem que la Lliga la juguem la resta, que no són el Barça, i cada any estem allà dalt intentant lluitar per aconseguir aquesta segona plaça. L'any passat vam ser tercers, però aquest any, mira, tenim un equip molt competitiu i sabem que podem fer-ho, i el nostre objectiu, com sempre, és estar al màxim amunt possible.
Doncs de moment aquesta tarda a 6:45, aquest Granollers-Montpellier, el Palau d'Esports de la capital vallesana, partit de la segona jornada d'aquesta fase de grups de la European League masculina d'handbol. N'hem parlat amb el porter del Freaking Granollers, Pau Paniti. Gràcies per atendre l'enjoc i molta sort per aquesta tarda i també pel que queda de temporada.
Moltes gràcies a vosaltres.
I abans d'acabar parlarem de bàsquet, perquè també avui el Baxi Manresa disputa a Itàlia la segona jornada de la fase de grups de la Champions FIBA masculina, aquesta tercera competició europea després de la Eurolliga i la Eurocup. Després de guanyar de manera contundent la setmana passada el Nou Congost contra el Benfica i de guanyar també aquest cap de setmana de manera contundent el Gran Canària, també a casa, l'equip de Diego Campo visita avui la pista del rival a priori més complicat del grup, el Dertona italià, que encara no pot jugar, això sí, al seu pavelló, que està en obra. El tècnic assistent del conjunt manresà, Carlos Flores, parlava de la prèvia de la importància d'allargar la dinàmica positiva.
La última victòria ens ha donat molta energia i crec que això és imprescindible per poder anar a jugar contra un molt bon rival d'aquesta Champions i hem d'intentar aprofitar aquest moment, no? L'energia amb la que juguem a casa, doncs és important a l'hora d'aconseguir aquestes victòries i d'intentar, doncs, portar aquesta manera de jugar també a fora de casa, que sempre és molt més complicat.
Un Carlos Flores que definia així el rival d'avui, aquest Dertona.
Bueno, sens dubte és un rival molt complicat, i més a casa seva, on som molt forts, un equip molt sòlid, molt físic, que ens plantejarà, bueno, trencar el nostre ritme de joc, que és una de les claus per endur-nos la victòria, ser fidels a la nostra filosofia, intentar córrer, jugar a moltes possessions, dominar el joc des de la nostra defensa i el ritme ofensiu, i crec que és una cosa que ells intentaran, doncs, no deixar-nos fer, no? Un equip sòlid i molt físic, sobretot en defensa.
Avui a 8:45 del vespre, aquest Derton a Manresa. A tot això, un altre dels catalans de CB, ho explicàvem abans, el Jaió Post Lleida va anunciar ahir a la tarda un nou fitxatge, el del pivot de Trinitat i Tobago, Johnny Hamilton, que arriba, això sí, lesionat i no ha pogut passar encara la revisió mèdica. N'estarem pendents de quan pot estar a les ordres de Gerard Encuentra, aquest pivot de 2,13 metres, de 30 anys, amb experiències de, també a Europa, que ve, per cert, de la Lliga Turca, del Bursaspor. I un últim apunt, el Club Bàsquet Prat ha començat molt bé la Lliga a la segona FEB, l'antiga Lep Plata, amb l'última victòria aquest cap de setmana en el duel català contra el CBT, el Club Bàsquet Tarragona, en el debut a casa, el Joan Busquets. Al Prat Ràdio, Miriam Roures.
El Club Bàsquet Prat sumava dissabte passat una nova victòria aquesta temporada. Va ser davant el Club Bàsquet Tarragona en el debut de l'equip a casa, al pavelló Joan Busquets, i amb una solvència important. L'equip ha sumat victòries en els dos primers partits de Lliga disputats i en unes circumstàncies delicades, amb una plantilla molt curta que no permet fer rotacions en els partits i amb incerteses de jugadors com Albert Ventura, que ara per ara sembla tenir més de peu i mig fora de l'equip, i de fitxatges que no arriben per part del club. Una plantilla de nous jugadors que ara per ara està traient endavant els partits amb victòries, fet que destaca el tècnic dels Potablava, Josep Maria Reventós.
Anar guanyant sempre ajuda, ¿vale? El que passa és que bueno, nosaltres sabem on estem, sabem que som un equip vinculat, que a vegades tindrem més jugadors, que a vegades en tindrem menys, però bueno, dels que estem intentant lluitar a tope i així ho seguirem fent.
El Club Bàsquet Prat es posarà a prova aquest proper cap de setmana amb la visita que farà a la pista d'un dels equips que, com ell, està invicta, el Palmer Bàsquet Mallorca, un dels màxims favorits aquesta temporada a la segona FEB.
I per cert, abans d'acomiadar-nos, un últim apunt també en bàsquet, un jugador de la penya, Miguel Malik Allen, no té sort i ha tornat a passar per quiròfan per ser operat, el jugador de la penya, que per tant que no podrà debutar amb el seu equip. Fins aquí l'enjoc, mitjorn d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dijous, dimecres, volíem dir, a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Obre els ulls, està passant. Em deixes escapar. Fes-li un lloc a la raó. No és el que diran, és el que tu vols. Saps com canvia el meu món? Amb un sol gest gires la història. Prova-ho, no tinguis por. Vine i deixem-ho tot. Digue'm el que penses. Planteges cap opció. Em fan falta explicacions per poder trobar la clau que t'obri el cor. Saps com canviar el meu món? Amb un sol gest gires la història. Roda-ho, no tinguis por. Vine i deixem-ho.
migdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat.